Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dilluns us explicàvem que aquesta setmana han de començar a arribar a casa nostra les primeres vacunes de la Covid, que s'han de poder començar a administrar al llarg de les properes setmanes, que ja incorporen algun petit canvi. Són vacunes que ja s'han fet adaptant-les a les noves variants, com per exemple Omicron, que en el seu dia us vam explicar que d'alguna manera tenien una certa capacitat a escapar a les vacunes que ens estàvem administrant, tot i que la seva eficàcia en cap moment s'havia posat en dubte, però sí que és veritat que quan van arribar aquelles vacunes us dèiem aquesta és eficaç en un 92% dels casos, en el cas de Pfizer, o 96% en el cas de Moderna, o 70 no sé quants en el cas de... Bé, tot aquell moment en el qual estàvem pendents de l'eficàcia de les vacunes i un moment, en un altre moment de la pandèmia vam dir, doncs mira, ara amb Omicron potser aquestes xifres baixen una mica fins que arribin les vacunes noves. Això està començant ja a canviar a casa nostra. A més, avui al matí, a partir del punt de les 10 del matí, el conseller Argimon explicarà, presentarà amb Carmen Cabezas, amb la secretària de Salut Pública, algunes novetats en el calendari sistèmic de vacunació de casa nostra. Tot indica que la campanya de vacunació d'aquest any s'avançarà, com va passar l'any passat, que es tornarà a recomanar a les persones que puguin ser especialment sensibles davant la malaltia, davant de la Covid, es puguin vacunar alhora de la grip i de la Covid. Això recordareu que es va fer amb el grup de risc ja en l'any anterior, però que en aquest calendari vacunal hi pot haver-hi d'altres canvis, perquè la vacuna del papiloma, per exemple, s'ha plantejat ja per a nens de 11 o 12 anys i s'està administrant aquesta vacuna per la verola del mico, que és aquesta malaltia que la tenim aquí, que la tenim en expansió i que encara està portant de corcoll bona part del sistema sanitari. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya en Julià Blanco, que és investigador de l'Institut d'Investigació de Ciències de la Salut de l'IRCICAIXA al campus de Can Ruti, a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Doctor Blanco, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Entenc que és una bona notícia o una molt bona notícia, no?, que puguem començar a disposar de vacunes de la Covid ja adaptades a aquestes, ja no nova, dèiem noves variants, clar, Omicron ja fa molts mesos que ens acompanya, no?, però que s'adapten a variants com aquesta, que és la majoritària.
Sí, jo crec que és una bona notícia que aquestes noves vacunes arribin. Són vacunes que, com molt bé deies, estan basades en la variant Omicron, però les que ens estan arribant estan basades en la variant Omicron, en la primera que ens va arribar. Uh-huh. I s'estan desenvolupant ja vacunes basades en aquesta última Omicron que hem tingut, que és la subvariant BA.5. Aquesta nova, novíssima vacuna ja està aprovada en els Estats Units, encara no ho està aquí a Europa.
Uh-huh. En qualsevol cas, entenc que això és una molt bona notícia, sobretot des del punt de vista de la rapidesa, no? O sigui, entenc que estem en un procés en el qual el ja tenir aquesta vacuna mare, no?, aquesta vacuna inicial, fer aquestes modificacions malgrat es puguin anar produint variants, hem de començar a entendre ja, pel que sembla, que és relativament fàcil o relativament ràpid per entendre'ns de fer, no?
Sí, és sobretot amb la tecnologia de RNA és relativament fàcil generar noves vacunes a partir de les noves variants. I un cop provada la seguretat d'aquesta plataforma de vacunes, de RNA, d'RNA missatger, aquests canvis es poden implementar molt ràpidament en les noves versions de la vacuna. I, de fet, les dades que estan demostrant aquestes vacunes és que generen una quantitat d'anticossos protectors una mica més gran, que les vacunes originals. Uh-huh. Per tant, ens protegiran una mica millor contra la variant Omicron.
Nosaltres notarem algun canvi, doctor? És a dir, que si jo ara em vaig a posar una quarta dosi de la vacuna, no?, i resulta que ja em toca una d'aquestes vacunes noves, els efectes secundaris possibles per a mi són els mateixos que tenia abans?
Sí. En aquí no hi ha cap canvi, totes les dades que hi ha ens demostren un perfil de seguretat que és exactament igual al de les vacunes anteriors. I, de fet, l'única diferència que tenim amb aquestes vacunes anteriors és que la nova vacuna en generarà una mica més d'anticossos protectors. Uh-huh. I això vol dir que milloren una mica la vacuna anterior, però ens està dient també que les vacunes anteriors, les vacunes originals, encara funcionen bé. És a dir, una tercera o una quarta dosi amb la vacuna original també podria ser perfectament administrada.
Clar, és que ara, mira, justament em sembla molt interessant aquesta reflexió, perquè li anava a preguntar si jo ara com a ciutadà, quan em posin la següent dosi de la vacuna, he de preguntar o m'he d'amoïnar per quina em posen, o tant hi fa?
No, en absolut. A veure, en principi, les vacunes estan aprovades i estaran disponibles, les noves, les basades en Omicron, i per tant seran les que es distribueixin. De tota manera, novament, el benefici d'aquestes noves vacunes respecte a les anteriors, que hi és, però no és espectacular. Per tant, una tercera dosi de vacuna amb la vacuna original té un efecte també enormement positiu. I jo crec que és algo que és absolutament recomanable. O sigui, totes aquelles persones que tinguin només dues dosis de vacuna s'haurien de vacunar amb una tercera dosi, preveient aquest increment de casos que podem tenir de cara a la tardor.
Mm-hmm. Avui hi ha aquesta presentació a partir de les 10 del matí. El Departament de Salut explicarà aquests canvis en el sistema vacunal, en el calendari habitual, diguem-ne, de vacunació. Ara entrarem, perquè hi ha diverses vacunes que hi són afectades. Tot sembla indicar que la recomanació d'aquest any, com va ser l'any passat, especialment en els grups de risc, és, escolti'm, us avançarem la campanya de vacunació de la grip, d'una banda, i de l'altra, quan us vacuneu de la grip, vacuneu-vos de la Covid. Això l'any passat va funcionar, i és important o interessant de repetir aquest model de cara a aquest any?
Sí, és molt important vacunar a la gent gran contra la grip i contra la Covid aquest any. Aquesta quarta dosi que seria per aquesta gent gran, sí, els ajudarà a protegir contra això, una possible tornada de BA5 a la tardor, o una aparició d'una nova variant que de moment no ha passat, però que en qualsevol moment podria passar. De fet, una de les coses que hem vist durant l'estiu, que ha sigut relativament tranquil en la Covid, és que les onades que hem anat tenint, l'impacte de la variant BA5, ha afectat sobretot a la gent gran. Per tant, és aquest sector de la població el que hem de protegir. I la combinació d'aquestes dues vacunes, grip i Covid, serà de gran ajuda.
Clar, ara estava pensant, vostè deia, no, aquest estiu, per exemple, hem tingut aquesta incidència que ha sigut especialment important entre les persones grans. També és veritat que si ens fixem en les dades de la pandèmia a casa nostra avui, jo abans a l'informatiu dèiem, segurament pràcticament és, si no el millor moment, pràcticament és el millor moment, no?, de tota aesta pandèmia pel que fa a les xifres. És sí, de vital importància convèncer la gent, no?, per aquesta quarta dosi. Ho dic perquè a vegades, quan està un tan relaxat, no?, i veu tan lluny o sembla tot tan lluny en relació a la pandèmia, costa molt, no?, tornar a posar-se el xip de dir, és que és molt important, ara que estem així de bé, tornar a repetir aquest procés de vacunació.
Exacte, jo crec que aquest és el missatge, ho has resumit perfectament. Realment estem molt bé. A nivell d'incidència hospitalària, els casos o els ingressos hospitalaris són baixos. De fet, estem per sota de 10 persones a la UCI a tot Catalunya, i això són dades excel·lents. Però recordem que el virus continua circulant. Encara hi ha casos, el que passa que els casos són lleus i, a més, no es notifiquen. Però el virus continua entre nosaltres. I per això pensem que de cara a la tardor podem tenir un repunt de casos. I com que hem de protegir a nosaltres mateixos, però també a la nostra gent gran, jo crec que hem de fer aquest exercici de solidaritat, que és vacunar-nos contra la Covid.
Que segurament una de les claus que expliquen aquestes xifres és el nivell de vacunació amb les dosis anteriors, no?
Sí, evidentment. Estem on estem gràcies a les vacunes. Perquè les vacunes, com bé deies, han perdut eficàcia contra la infecció, però l'eficàcia que tenen les vacunes protegint-nos contra la malaltia greu és encara altíssima. Uh-huh. I, per tant, i és això el que està permetent que el virus vagi circulant, però que la gent no es posi malalta, que la gent no hagi d'ingressar a l'hospital.
Jo ara explicava que avui a les 10 del matí aquesta roda de premsa no ens consta, com a mínim no em consta, que entre les mesures que s'hagin de denunciar, diguem-ne, és que la vacuna de la Covid entri ja de manera sistemàtica en el calendari de vacunació. Aquesta és una opció que s'ha anat plantejant molt. De fet, aquests darrers dies, als Estats Units, per exemple, Anthony Fauci, el responsable de Salut Pública, ja ha fet aquesta afirmació d'una manera bastant oberta, no? Venint a dir que això serà així, que aquesta vacuna s'acabarà integrant. El camí és aquest, és a dir, no, més enllà, diguem-ne, no es tracta de fer futurologia, doctor Blanco, però tot indica, diguem-ne, que el camí natural amb la Covid seria aquest?
Jo crec que sí. El que passa que encara és prematur parlar d'aquesta administració sistemàtica de vacuna contra el Covid. Es deia, als Estats Units sobretot s'està comentant això, doncs una vacuna de reforç anual contra el Covid. Jo crec que és prematur. Encara no sabem... No hi ha una estabilitat del virus, no hem vist l'estacionalitat clarament, hem tingut onades de virus en diferents èpoques de l'any i aquestes onades han estat molt associades a l'evolució del virus i a l'aparició de noves variants. Ara estem potser en una situació més estable, sembla que el virus ja ha trobat el seu lloc òptim o la seva zona de confort en aquestes variants Omicron, però jo crec que encara és d'hora per poder dir quina serà l'estratègia de vacunació òptima contra la Covid. El que sí que hem de fer ara és això, és protegir a la nostra gent gran i administrar aquestes quartes dosis en aquest grup de població.
Quan va aparèixer Omicron era un moment en el qual parlàvem molt d'aquestes noves variants, de que el virus encara corria, de que les variants s'anirien succeint, i en canvi sembla que Omicron ha arribat per quedar-se. No sé si és un comportament que els ha sorprès o entra dins d'una certa normalitat el que està passant.
Sí, a veure, el virus va evolucionant contínuament buscant sempre la major transmissibilitat o la seva major capacitat de replicació. El virus el que vol és sobreviure i replicar-se tant com pugui. I arriba un moment en què ja no pot ser més transmissible, ja ha arribat al màxim. Jo crec que amb Omicron s'està acostant a aquest màxim i, per tant, aquesta possibilitat de generar noves mutacions que encara el facin més transmissible, doncs se li està acabant el virus. Però el virus sempre ens pot donar alguna sorpresa. Llavors hem de vigilar molt, hem de seqüenciar les mostres positives que vagin apareixent i vigilar aquesta evolució del virus. I no només aquí, sinó a tot el món, perquè les variants poden aparèixer a qualsevol lloc del món.
Ara, en qualsevol cas, diguem-ne, com que no hagués arribat a aquest punt, també seria un punt a favor per nosaltres des del punt de vista d'aquestes noves vacunes, no? És a dir, ens donarien una vida més llarga, diguem-ne, a poder-les utilitzar en aquest sentit.
Sí, per descomptat. Sí, en el moment que podem dir que el virus ha arribat a aquest màxim de transmissibilitat i que ja no hi haurà una gran evolució del virus, llavors en aquell moment ja disposarem d'una bona vacuna contra aquesta variant definitiva del virus i estarem protegits i podrem veure quina és l'estacionalitat d'aquest virus i quina és la millor estratègia de vacunació.
Per cert, en relació amb aquestes noves vacunes, aquests dies, sobretot aquí també, als Estats Units més, evidentment, s'està escrivint ja i parlant bastant de la picabaralla legal que han posat en marxa Pfizer i Moderna per discutir-se per les patents d'aquestes vacunes. Això no ha d'afectar el que és la producció, distribució i normal funcionament de les vacunes? O ens hem d'amoïnar?
En principi no. De fet, els conflictes per patents sobre les vacunes d'RNA ja venen de lluny, el que passa que bueno, ara s'ha amplificat amb aquest major coneixement d'aquestes vacunes. En principi no ha d'haver-hi problemes de producció i jo crec que el procés legal també serà llarg. abans no hi hagi una resolució definitiva.
Ara parlarem d'altres vacunes, d'aquestes que avui apareixeran també en aquesta roda de premsa i que estan en aquest calendari sistèmic, sistemàtic de vacunació. Li volia demanar-li només una opinió com a expert. Ahir el conseller de Salut, en Josep Maria Argimon, feia una referència a la mascareta i pensava, perquè vostè també ara en aquesta entrevista deia hem de pensar que pels baixos nivells de contagi que tenim ara, és probable que amb l'arribada d'aquesta tardor-hivern, ara la tornada a la feina, escoles, etc., pugui haver-hi un repunt, no? Com a mínim, les dades de la pandèmia, l'històric, demostrarien que molt probablement això és així. I aquí les vacunes hi han jugat un paper molt important, però també la mascareta. No sé si vostè és usuari habitual del transport públic o no, però, vaja, el conseller ha posat aquest debat sobre la taula. La mascareta hauria de ser obligatòria o recomanada, vostè entén, a espais com el transport públic?
Jo, de moment, la deixaria com a obligatòria, pensant sobretot això, en el possible repunt de casos que podem tenir. Hem estat tot l'estiu amb la mascareta. Jo crec que aguantar-la uns mesos més en el transport públic no ens farà cap mal.
Com ho podríem argumentar, això? Perquè hi ha molta gent que té la sensació que amb això ja diuen, escolta, som els últims de Filipines, no? O fins i tot passa amb l'autobús i amb el metro, passa també amb els avions, Vull dir que tenim aquesta situació estranya, diguem-ne, que si surts de Barcelona i voles, no ho sé, a Copenhagen, per exemple, on no cal la mascareta, pots volar de Barcelona a Copenhagen sense mascareta i, en canvi, quan agafes l'avió per tornar de Copenhagen a Barcelona, te la poses, no? Vull dir que no... Perquè són aquelles situacions, diguem-ne, que es produeixen per normativa però que massa sentit no tenen, no? Llavors, com podem convèncer la gent, diguem-ne, que té sentit aquesta obligació de la mascareta al transport públic perquè quan un l'agafa veu que cada vegada n'hi ha menys, doctor, de mascareta al transport públic?
Sí, no, això és veritat i és una actitud fins i tot lògica, perquè la sensació de perill que tenim en aquests moments és molt baixa. Però, novament, el que podem tenir és un repunt. Recordem l'any passat, el que va passar és que abans de que aparegués Omicron vam tenir un repunt de Delta cap al mes d'octubre-novembre. Per tant, això és una cosa que ens pot passar ara amb Omicron. Hem tingut moltes infeccions amb Omicron durant aquest any. Tenim molt bona part de la població que està ben immunitzada. Però, tot i així, aquests nivells d'anticossos poden haver baixat des de la gran onada d'Omicron BA1 i podem haver perdut una part de protecció. Per tant, no és descabellat pensar que tindrem un increment de casos. I, novament, aquests casos seran lleus, això no ha d'implicar una major severitat de la malaltia. I per això jo crec que hauríem de mantenir aquest ús de la mascareta en el transport públic.
Abans d'acabar aquesta conversa, doctora, ho farem d'aquí uns instants, li volia demanar per dues vacunes només. D'una banda, aquesta vacuna de la parola del mico i aquesta crida perquè les persones de risc es posin aquesta vacuna, al punt on està l'expansió d'aquesta malaltia a casa nostra, encara amb els contagis estan com estan. És molt important l'administració ara mateix d'aquesta vacuna per intentar contenir aquests brots?
Sí, absolutament. La situació sembla que va baixant, la incidència va baixant, però encara hi ha un número de casos importants diaris i, per tant, hem de fer servir totes les eines de prevenció que tinguem. La millor eina de prevenció és, evidentment, la vacuna. El que passa que l'accés a aquesta vacuna és, de moment, molt limitat. Per tant, amb les poques dosis que es disposen, aquestes dosis s'han d'utilitzar per a aquelles persones de més alt risc.
Recordo que fa unes setmanes a Madrid, per exemple, s'havia fet una petició que era la de poder dividir les dosis, no? Venien a dir, i ara ho simplificaré molt, doctor, diguem-ne, amb una dosi habitual de la vacuna, n'hi ha més que de sobres per a una persona. De fet, se li podria administrar, crec que deien a Madrid, fins i tot amb una quarta part n'hi ha prou, i per tant d'una vacuna en fem quatre. No sé si això s'està fent o no s'està fent.
Sí, això també s'està fent.
S'està fent, és a dir, és la manera, diguem-ne, d'intentar arribar al màxim de persones amb les dosis disponibles.
Exacte, és administrar una mica la precarietat que tenim en aquest moment de vacunes, doncs intentem maximitzar l'efecte de les vacunes, dividint aquestes dosis i immunitzant al major número de persones de risc possible.
I finalment, una qüestió, ho dic perquè hi haurà molts pares i mares de nens que ara arribaran als 11-12 anys i que avui els explicaran que la vacuna del papiloma, que històricament s'havia administrat només amb nenes, entrarà també en el calendari vacunal per als nens. Quin és el missatge per als pares de nens que estiguin en aquesta edat i que tinguin dubtes o no sobre l'administració d'aquesta vacuna?
Jo crec que el fet d'administrar vacunes tant a nens com a nenes és absolutament positiu. De fet, es va començar amb les nenes perquè, com tots sabeu, el papiloma, la infecció pel papiloma està associada al càncer de coll d'úter. Però no només al càncer de coll d'úter. Hi ha altres tipus de càncers que també s'associen al papiloma, càncer anal, càncer de laringe, també tenen una associació amb aquest virus. Per tant, protegir a tota la població també és important.
Estem parlant d'una vacuna que en el seu dia va ser polèmica. Entenc que a aquestes altures ja no té sentit discutir ni l'eficàcia ni la seguretat d'aquesta vacuna.
Exacte. No hi ha cap dubte. Hi ha milions de persones vacunades amb aquesta vacuna. La seguretat és absoluta i l'eficàcia s'ha demostrat també. O sigui, el missatge ha de ser molt tranquil·litzador. Jo crec que és un benefici que hi hagi una vacunació de tota la població contra el papiloma.
En Julià Blanco és investigador de l'Institut d'Investigació de Ciències de la Salut de l'IRCCaixa, al campus de Can Rutil, l'Hospital Germans Trias i Pujol. Doctor, un plaer haver-lo escoltat i moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí.
Gràcies a vosaltres. Un plaer.
Que vagi molt bé. Passen 5 minuts del punt de les 9, farem una pausa per la publicitat i obrirem el temps de tertúlia. Ara en parlarem, Mascareta obligatòria o recomanable al transport públic? No està mal com a debat. Ara és obligatòria. Hi ha molts llocs del món on això ja no és així. I aquí, de moment, és obligatòria. El conseller començava a dir, potser que la fem recomanable. Ara en parlarem amb la Milagros Pérez d'Oliva, amb la Montserrat Nebrera i amb el Sergi de Maia d'això, de la cistella de la compra, del Carlos Lesmes i del que calgui fins a 11:15 del matí.
Ràdio Estel.